nosaltres volem. I això és el del dret a decidir o digueu-li autodeterminació. I s'ha buscat qualsevol dels camins, el primer els més legals i després els més alternatius, per defensar el dret d'aquest poble a decidir per si mateix.
Senyors, ho hem de deixar aquí. Gràcies per les seves interpretacions, molt enriquidores totes. Lluís Sols, Joan Pallarès i Ignasi Arbussà, fins la propera i bona diada de Sant Jordi demà.
Molt bona diada.
Bona diada.
Són les 8, moment de recuperar l'última hora informativa.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Recordem que en les últimes hores ha continuat l'arribada a Sicília d'embarcacions amb immigrants procedents de Líbia. Aquest matí la Guàrdia Costanera Italiana ha rescatat unes 400 persones que viatjaven en dues d'aquestes embarcacions. Els últims dies s'han rescatat més d'un miler d'immigrants en diverses operacions. D'altra banda, mentrestant, un informe d'Amnistia Internacional diu que uns 1.700 immigrants, és a dir, un de cada 23 que ho intenten, han mort entre el gener i el març quan creuaven la Mediterrània. També és notícia un presumpte islamista radical que ha estat detingut a París, segons ha revelat avui el govern francès. L'arrestat de 24 anys és un estudiant d'informàtica, estava ferit de bala i posseïa arsenal amb tota mena d'armes i armilles antibales. Segons el ministre de l'Interior, Bernard Cazeneuve, sembla que podria estar relacionat amb l'assassinat d'una dona de 32 anys, trobada morta diumenge amb diversos impactes de bala, i que pensava en la possibilitat de atemptar contra dues esglésies a França. I també recordem l'intercanvi de declaracions que hi ha hagut avui entre el president Artur Mas i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Mas ha dit, en una entrevista al Punt Avui Televisió, que les eleccions es convocaran per al 27 de setembre, previsiblement, però ha alertat Esquerra que hi ha uns acords parlamentaris que s'han de complir i ha acusat els republicans de no complir-los del tot. Junqueras, en la seva rèplica, ha respost dient que Esquerra és un soci lleial i que està segur que tothom complirà els acords. Passen 2 minuts de les 8. Tenim a l'estudi de Ràdio Estel l'Òscar Merino. Òscar, bona tarda.
Què tal, Ignasi? Bona tarda.
Que heu preparat per a bàsquet al dia avui?
Doncs escoltarem a Xavi Pascual, així com també altres jugadors de la plantilla del Barça, analitzant la derrota d'ahir, 73-71, a la pista de l'Olympiacos, un Barça que perd la sèrie per 2-1 i que, per tant, està obligat, sí o sí, a guanyar demà al Pireu, si no vol quedar eliminat de l'Eurolliga i no anar a la Final Four de Madrid. Farem tertúlia amb dos periodistes, Xavi Oltra de l'Esportiu i Javier Rodríguez de Planeta ACB, i parlarem també amb Pere Puig, director esportiu de l'Uni Girona, que demà, Sant Jordi, a Fontejau, es pot proclamar campió de la Lliga Femenina per primera vegada en la seva història.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això, com sempre, a partir de les 9 de la nit.
Que vagi bé, bon programa i bon Sant Jordi.
Igualment.
Ho deixem aquí nosaltres, però recordem que demà Ràdio Estel fa una programació especial amb motiu de la Diada de Sant Jordi, des de les 8 del matí fins a les 5 de la tarda, l'horari habitual de la Fórmula Estel, amb música i espais, testimonis de personalitats de la cultura, la societat i la política a Catalunya. De 8 del matí a 5 de la tarda, des de la plaça Nova, podeu acostar-vos a veure'ns, si voleu, també al costat de la Catedral de Barcelona. A la seu de Càritas Barcelona estarem tot el dia, també fins a 6:45, amb altres programes, i aquest programa, El Mirador de l'Actualitat, fins a les 8 del vespre.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Aquest estiu imagina't allà on vulguis amb el Club Més Amics. El juny, Terra Santa i el nord d'Itàlia. El juliol, Canadà, la ruta de Santa Teresa d'Àvila a Castella i la ruta bíblica a Jordània. I a l'agost, Terra Santa i Petra, Etiòpia i Armènia. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Yeah.
A Marçans Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això, cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. Dijous 23 d'abril, el teu Sant Jordi té un punt de trobada. Ràdio Estel emetrà en directe de 8 del matí a 6 de la tarda des de la seu de Càritas Barcelona, a la plaça Nova de Barcelona, just al costat de la plaça de la Catedral. Viu el Sant Jordi amb el directe de Ràdio Estel i no te'n perdis cap novetat. Recorda-ho, aquest Sant Jordi vine a veure'ns a la plaça Nova de Barcelona. El teu Sant Jordi comença a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Al so d'aquesta melodia comencem un dia més De cap i de nou. Gràcies a la nostra capacitat d'escoltar el so, podem gaudir de músiques i melodies com aquesta. Podem també comunicar-nos amb els altres i amb el món. Parlem a vegades de la diferència entre sentir els sons en el sentit més biològic o més fisiològic, en oir-los, i escoltar-los, la diferència amb escoltar-los, rebre aquell so amb consciència. Una cosa o l'altra té uns efectes en nosaltres que van molt més enllà de la simple comunicació. La capacitat d'escolta ens afecta molt més que rebre o no rebre un so. Ho descobrirem avui, tot seguit, al De cap i de nou.
De cap i de nou. Creixement personal amb Oriol Casals.
Avui, al De cap i de nou, parlarem de l'escolta. Ens preguntarem com preparar l'oïda per escoltar d'una manera que millori les nostres relacions i la nostra vida. I ho farem amb les persones que avui ens acompanyen. Avui és amb nosaltres la senyora Maruchi Díaz, infermera de neurocirurgia formada en audiopsicofonologia, en el mètode Tomatís. Ens parlarà del mètode Tomatís ella i la doctora Maria Pérez, que també ens acompanya, que és metgessa, diplomada en medicina homeopàtica i professora del mètode del doctor Tomatís a Espanya per l'Associació Professional Espanyola d'Alumnes del doctor Tomatís. Però també tenim amb nosaltres els nostres col·laboradors, Jordi Casado. Benvingut, Jordi,
aquí,
coach
Aquí Life. Estem preparant la oïda per escoltar.
Estàs ben atent. Sí. Orelles obertes.
No sé si ho faig bé, ara ho veurem amb el que ens diguin ara les convidades.
No sé si ho veurem
o escoltarem.
Veurem, sí. En tot cas, també tenim, també escoltarem tot seguit la veu de la Núria Benedito. Hola. Psicòleg, doctora en psicologia, benvinguda.
Gràcies.
Un dia més en aquí amb el Jordi Casado, no, el Jordi Carretero, que ens acompanya des de Control de So. Amb tots ells comencem De cap i de nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De cap i de nou.
Ah.
Anem a conèixer les nostres convidades d'avui. Dèiem fa un moment que tenim amb nosaltres la senyora Maruchi Díaz, infermera de neurocirurgia, formada en audiopsicofonologia, en el mètode Tomatís. Porta, de fet, 10 anys d'experiència com a terapeuta d'aquesta tècnica, de la tècnica Tomatís, aplicant-la a infants, adolescents, en preparació al part i també en adults. És membre de la junta directiva de l'associació El Tom Tomatís. Benvinguda, senyora Díaz.
Hola, buenos días, gracias.
També ens acompanya la doctora Maria Pérez. Ella és metgessa, diplomada en medicina homeopàtica per l'Associació per l'Ensenyament Postuniversitari de l'Homeopatia de Ginebra, Suïssa, i també és professora del mètode del doctor Tomatís a Espanya per aquesta associació, l'Associació Professional Espanyola d'Alumnes del doctor Tomatís. Benvinguda, doctora Pérez.
Muchísimas gracias a vosotros.
Seria, potser, ja hem parlat, ja he dit dos cops, he parlat del doctor Tomatís, de la tècnica Tomatís, potser seria bo per introduir als nostres oients avui aquest nom, qui va ser el doctor Tomatís i una mica en què consisteix, així, en termes generals, la tècnica que va descobrir aquest senyor.
Bueno, el doctor Tomatís, que él falleció en el año 2006.
Fa poquet, sí.
Realmente fue un visionario y un pionero y un incomprendido en su momento cuando él descubrió justamente la relación que tiene el oído con el sistema nervioso y con nuestro nivel de conciencia, con nuestro ser más interno, que bueno, espero que podamos ir hablando a lo largo de la entrevista, pero fue casi por casualidad, como casi todos los descubrimientos, porque él era otorrinolaringólogo uh-huh. e hijo de un cantante de lírico, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y trabajando en los arsenales en un aeropuerto, se dio cuenta que las personas que tenían dificultades para escuchar determinadas frecuencias también tenían dificultades en emitir esas frecuencias.
Per tant, volia dir que si no sentia una freqüència concreta de so,
exactament,
no arriba a l'oïda, de fet, no l'emetem després. La nostra veu queda... No imitem d'alguna manera aquella freqüència.
Efectivamente. Y posteriormente eso tuvo la oportunidad también de comprobarlo en cantantes que le remitía a su padre que tenían problemas en afinaciones uh-huh. o a la hora, sobre todo, de cantar, ¿no?
Uh-huh. De fet, va tractar amb la mateixa Maria Callas.
Efectivamente, sí. Y algunos actores como Gerard Depardieu, en fin, sí, uh-huh. sí. Lo interesante es que él descubrió, a raíz de estos pacientes que él iba tratando, que cuando él corregía esa frecuencia que fallaba, también mejoraban ciertos aspectos psicológicos o anímicos o de comportamiento o de carácter o situaciones más profundas en la persona, ¿no? O sea, que no solamente lograban afinar, emitir mejor, sino que también posturalmente cambiaba, pero también anímicamente pasaban cosas.
És a dir, que allò que en principi semblava que ell va elaborar o buscar per ser una cosa, doncs, això, per ajudar els cantants d'òpera en aquell moment, o per ajudar uh-huh. els cantants o actors o persones que volguessin treballar amb la seva veu, resulta que va anar molt més enllà amb això.
Efectivamente.
Doncs ara ho descobrirem, perquè aquest és el punt de partida d'avui.
De cap i de nou. Punt de partida.
I aquí és on, d'alguna manera, volem descobrir com allò que escoltem influencia no només amb la manera com emetrem el so, en si la nostra veu tindrà aquell so o no el tindrà, que segurament en moltes persones deu pensar, home, jo si no sóc cantant potser m'és igual, no? Però en canvi sí que influeix d'una manera molt més decisiva del que ens pensem en la nostra manera, diríem, amb la nostra psicologia, amb la nostra manera d'estar al món, de comunicar-nos. Això és el que voldria que ens expliquessin.
Sí, os voy a explicar un poquito. Os tengo que hablar de neurología un poquito.
Vinga. Ja hi estem avassats una mica, perquè aquí, de tant en tant, ja tenim la doctora Rosa Casafont, que ens ve i ens instrueix, i ens diu sempre, sobretot, que hem d'aprendre paraules noves, a veure si la podem seguir bé. Vinga.
Bueno, mira, hay una cosa muy importante que es la diferencia entre oír y escuchar. Y esto, uh-huh. además, es un vocablo que está en la calle, porque todo el mundo, y esto las mamás seguramente que lo reconocerán, que dirán, es que este niño me oye, pero no me escucha. ¿No? Y algo que decimos de forma muy natural, sin embargo, como otras tantísimas cosas que hacemos de forma intuitiva, pero sin embargo es muy importante en lo que estamos hablando ahora, ¿no? Porque oír es algo que hacemos de forma mecánica, no ponemos la voluntad, ¿no? Uh-huh. Nosotros simplemente es una sensación, ¿no? Nosotros podemos estar escuchando muchas cosas, sin embargo, poner la atención en un aspecto, escuchar requiere atención, requiere voluntad. Requiere la conciencia de querer, ¿no? La atención de querer escuchar aquello que el otro o yo mismo me estoy diciendo o me está diciendo, ¿no? Para ello, tenemos que tener un aparato fisiológicamente también, digamos, un poco como en el coche, ¿no? Pues tenemos que tener una mecánica, la maquinaria tiene que estar también, ser adecuada, ¿no? Porque se va a ver alterada, lógicamente, por diferentes factores que ya comentaré para no ir adelantando. Uh-huh. Y entonces, esta escucha va a favorecer la maduración o no del sistema nervioso. Es decir, que nosotros cuando estamos trabajando con la técnica Tomatis, estamos trabajando e incidiendo sobre el sistema nervioso en todos sus componentes, ¿no? Uh-huh. Es decir, que cuando yo recibo una palabra, la recibo a través de la membrana timpánica, la membrana timpánica vibra y transmite el sonido a todo el cráneo que mueve los líquidos del oído interno. Es decir, pasa muy poquito sonido por la cadena de huesecillos. O sea, las personas piensan, y esto es algo que descubrió Tomatis, y que, bueno, pues poquito a poco se va creando, ¿no?, y se va dando a conocer. El sonido no se transmite por la cadena de huesecitos.
No solo, imagino.
Solo un poquito, ¿vale? Entonces, quien hace el análisis, quien capta esos sonidos, es el oído interno. Y en ese oído interno tenemos dos órganos, que es el vestíbulo y la cóclea. El vestíbulo se encarga de hacer el análisis de los sonidos de gran amplitud, que sería el movimiento, y la cóclea se encarga del análisis de los sonidos de pequeñita amplitud, que es el sonido. Pero está todo junto, y de hecho, cuando tenemos un problema de vértigo, por ejemplo, no vamos al traumatólogo, que sería lo suyo, ¿no?, sino que vamos al otorrino. Uh-huh. Es decir, que el que analiza los movimientos del cuerpo, el aparato que analiza ese problema del cuerpo, está justo al lado del que analiza los sonidos. Qué interesante.
Déu-n'hi-do. O sigui, que quan ens diuen allò, l'aparell auditiu, ens ensenyen això,
l'orella,
el
tímpan,
no sé què, i els ossets, etcètera. Sí, sí. O sigui, que això... Entonces, y es una mica d'adorno.
No está de adorno, porque es muy importante.
Pero que es menos importante del que en principio sembla que todo va para allá.
Sí, exacto.
Y pues, molt més.
Cuando nosotros recibimos un sonido y dentro tenemos ese líquido se mueve como si fuera el mar, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí tenemos unas células fantásticas, que además son muy, muy, muy antiguas, están casi desde el principio del principio de la Tierra, que son las células de Corti, y además tienen la misma forma. Y entonces estas tienen la gran función de transformar un sonido, una energía que es mecánica, como uh-huh. es el movimiento, en una energía química, bioquímica, a través de las mitocondrias, que son las que transforman la energía, en una energía eléctrica. Y eso es el impulso que va al cerebro. Entonces, en el cerebro va a muchas zonas, ¿vale? Va al cerebelo, que controla el cuerpo, al núcleo rojo, a la oliva vulvar, pasa por el tálamo, que es el cerebro primario, que forma parte del sistema límbico, luego va a las áreas temporales y de las áreas temporales a todo el cerebro.
Per tant, tot el so que arriba, que és físic, és unes ones sonores que ens arriben i repercuteixen al nostre tímpan i a partir d'aquí reparteixen entre tot el... va parar a tot el cervell.
A tot el cerebro, que és nuestro ordenador, és com el software. És a dir, que no solamente, aunque haya una parte que, específica que puede interpretar el sonido que nosotros hacemos, pero va a depender de ese análisis que haga la célula de Corti en ese oído. Si tiene una buena capacidad de escucha, el paso de ese eléctrico, de ese impulso eléctrico, y por lo tanto, y también el análisis será correcto, si no, será incorrecto.
Per tant, de tot el que rebem físicament i fisiològicament, no tot ho interpretarem, no tot ho recollirem.
Evidentemente. Si ha habido, por ejemplo, y fíjate una cosa, esto que yo he explicado así tan rápido, pero fascinante, porque no es un área solamente del cerebro la que se encarga y sabe de la información, sino todo el cerebro que luego envía la información a todo el cuerpo tiene constancia de lo que está recibiendo en todo momento. Esto es importantísimo, porque es decir que todos nosotros y todo nuestro cerebro se entera de lo que está pasando en el oído, en la vista, bueno, ¿vale? Pero en este caso es a través del oído. Es decir, que nosotros, el oído no solamente sirve para oír, sino sirve, la función neurológica fundamental es la de la escucha. Entonces, la cadena de huesecitos, dices, bueno, ¿y para qué está ahí? Pues lo único que hace, lo único y muy importante es ajustar la presión de los líquidos del oído interno para que el análisis sea correcto. Entonces, y fíjate, este aparato está funcionando desde y está completamente formado desde que tenemos 4 meses de vida intrauterina. Es el único órgano de los órganos sensoriales que está formado tan temprano. Esto lo descubrió el doctor Tomatis en los años 50 y dices, bueno, ¿y por qué está formado tan temprano, no? Uh-huh. Porque en el cuerpo, como en la vida, nada está porque sí.
No es casualidad.
No es casualidad y todo tiene su función, aunque no la conozcamos, no significa que no sirva para nada, ¿no? Uh-huh. Que esto es muy típico de mis colegas médicos. Pues esto, el apéndice no sirve, pues vamos a quitarla. No. Sirve y mucho, aunque no se conozca. Ahora ya conocemos, evidentemente. Entonces, imagínate pues un niño que, por ejemplo, ha tenido y que está a la escucha de su mamá, es decir, que él, su vida psicoemocional empieza en ese momento porque él se nutre de las frecuencias de su madre, ¿no? De lo que su madre le va diciendo, de lo que se dirige hacia él, ¿no? El niño escucha sobre todo las frecuencias agudas, no las frecuencias graves, porque imagínate estar, bueno, escucha un poquito, pero el líquido amniótico le sirve como de filtro. Uh-huh. Entonces él está como atento a ver cuándo mi mamá se dirige a mí, ¿no? Entonces ese impulso no solo sónico, no solo sonoro, sino también sónico, la intención, la actitud, el pensamiento, ¿no? El cómo me dirijo.
Todo eso arriba.
Todo eso recibe el niño y es lo que va impulsando a su madurez a nivel neurológico, pero también su vida psicológica, psicoemocional, empieza a formarse en ese momento. Entonces, imagínate pues un niño, por ejemplo, pues que ha habido problemas en el embarazo, o su mamá tiene problemas en el embarazo, o es un niño que no es deseado, o ha habido un problema, pues ha estado en la incubadora después del nacimiento, o es un niño que ha tenido muchas otitis, con lo cual la mucosidad en el oído medio permite e impide, no permite o impide que estos, la cadena de huesecitos haga bien, en concreto los dos músculos que tenemos, que es el músculo del estribo y el músculo del martillo, haga bien su función, con lo cual ellos dejan de escuchar durante mucho tiempo. Entonces no se va desarrollando adecuadamente esta escucha y hay como lagunas, y entonces esto impide que el desarrollo neurológico, que es progresivo, es como si fuera un edificio, tú construís primeramente el cimiento y luego construyes el primer piso, el segundo, el tercero. Entonces, si nos hemos saltado algún proceso, pues luego a la larga vamos a tener dificultades. En los niños, por ejemplo, ¿cómo se detectan? Pues se detectan fundamentalmente en el colegio, pues cuando tienen problemas de psicomotricidad o tienen problemas de acceder a la lectoescritura o tienen problemas de comportamiento o son niños con mucha nerviosismo o tensión. Pero luego también en el adulto, pues son problemas de atención, de concentración, problemas de ansiedad, problemas de depresión, es decir, todo aquello que no ha habido una buena conexión con nosotros mismos, porque al fin y al cabo la escucha fundamental y para la cual está creada esta función es para la de autoescucharnos a nosotros mismos, escuchar el universo, escuchar al otro, no solamente oírlo, ¿no? Entonces esto te da un conocimiento de uno mismo para saber manejar y estar y tener recursos en la vida. O sea,
ara, que vol dir que d'alguna manera, no, és a dir, tots tenim, hem tingut en algun moment determinat algun foradet d'aquests
sí.
Imagino que tots, no?
Todos, claro, todos. Además, hombre, la vida...
És a dir, d'alguna manera...
En la vida venimos aquí para aprender y para poder aprender necesitamos agujeritos.
Vale. Llavors, ¿vale? Aquests foradets serien, en un cert moment, freqüències sonores a les que ens hem tancat, per dir d'alguna manera, que encara que físicament arribin, nosaltres no les interpretem.
Exactamente.
Per exemple, hi ha aquelles persones a vegades que viuen al costat d'una estació de tren.
Mm-hmm,
i diu, escolta, com pot ser que visquis aquí tant de soroll? I diu, és que jo no el sento, perquè ja estic tan acostumat que no el sento.
Exacto.
Això té alguna cosa a veure amb això que vostè ens
explicava ara? Sí, claro, pero es que si tú no sientes, no escuchas esas frecuencias, bueno, algo recibes, evidentemente, tú lo estás recibiendo, porque...
Però em refereixo que va vinculat a això, que és a dir, sons claro. N'estem rebent contínuament, mm-hmm. Però no a tots posem atenció i alguns
no
els hi fem cas.
No, eso es un mecanismo de defensa que nosotros cerramos a esas frecuencias, pero también al efecto beneficioso que nos podría dar esas frecuencias.
Exacte.
¿Sabes?
Per tant, vol dir que de la mateixa manera que ho fem amb el tren, amb els cotxes o amb els sorolls que d'alguna manera que ens molesten de l'entorn,
sí,
vol dir que en el, al llarg de la vida ho han fet també amb altres sons que potser eren beneficiosos, però que no d'alguna manera doncs, ens hi hem tancat pel que sigui.
Generalmente encerramos cuando nos sentimos abrumados por esa... No si son beneficiosos. El ser humano responde de esta manera, cerrando cuando se siente abrumado, y me refiero cuando no es capaz de resolver una situación. Es decir, nosotros podemos tener muchísimas situaciones conflictivas en la vida, porque además las tenemos, o sea, para tener cosas bonitas tenemos que tener cosas pues menos bonitas para, lógicamente, trabajarnos, que para eso venimos. El problema es si nosotros sentimos que no podemos resolver o no hemos tenido el apoyo necesario para resolver esa situación. Esto es lo que genera un agujerito. Y entonces, cuando a mí me reconecta un
agujerito,
un sonido
que estem parlant de
frecuencias.
De frecuencias
yo cierro
fisiològiques,
la frecuencia,
¿eh?
Exactamente. Es decir, tengo mi mamá que me está diciendo, es que no sirves para nada, es que no sirves para nada, es que eres muy torpe, es que este mensaje lo recibimos cada día. Y tengo a mi mamá diciéndome todos los días lo mismo, pues llega un momento que yo ese discurso ya no lo voy a escuchar. Pero no le voy a escuchar esa frecuencia, pero sí, imagínate que las mamás que tenemos la voz más aguda y en las frecuencias agudas son las que a nosotros nos permiten conectar con nuestra creatividad, con nuestra polaridad femenina, con todo lo que eso significa, el poder tener proyectos. Claro, si yo cierro a esas frecuencias agudas para defenderme de la voz de mi madre, que es una plasta, y esto nos sucede... Entonces, claro, yo cierro para defenderme, pero también bajo mi estado de ánimo, mi energía vital baja y mi capacidad de conectar con esa polaridad femenina, en el caso de las mujeres, también baja. ¿Pero qué pasa en el caso de un hombre? Pues que a lo mejor resulta que si tengo a mi mujer que me conecta, a lo mejor pues con esas frecuencias de mi madre, no sé qué, pues ahí tengo un conflicto.
Las frecuencias sonoras físicas, ¿eh?
Físicas.
Aquí no estem parlant tant de psicologia
com de
realitats físiques.
Sí, eso tiene una interpretació fisiològica,
neurofisiològica. Ja veiem la dificultat que representa el fet, doncs, d'alguna manera, d'haver-nos tancat fisiològicament a escoltar alguns sons a la vida, al llarg del nostre aprenentatge vital. Anem a veure cap a on hem d'anar.
De cap i de nou, l'objectiu.
Si en el cas que recuperem aquests sons, en el cas que recuperem aquests sons que d'alguna manera ens hem tancat, aquests forats de sons fisiològicament hem tancat la nostra percepció, hem tancat la nostra consciència d'alguna manera, què passa? Què passa quan recuperem això? Què passa quan tornem a activar aquells sons, aquelles freqüències que han deixat d'entrar en la nostra oïda interna?
Mira, fíjate, una de las cosas maravillosas que tiene la terapia es justamente que nos permite restablecer esas frecuencias que, por diferentes motivos, como ya acabo de explicar, las hemos roto, por así decirlo, ¿no? Entonces, hacemos la técnica, Tomatis, y entonces se restablece. Lo primero que te dicen los pacientes es... estoy como en una sensación de relax, de paz. Ahora veo las cosas, o sea, porque los problemas no los resolvemos, ¿eh? Es decir, tú tienes un problema con alguien, la técnica es una, te prepara para que tú puedas hacer un trabajo posterior, ¿no? Pero sí que es verdad que en la sensación de agobio que tienes cuando una situación te abruma, lo primero que haces es que al alejarte un poco de esa situación, la ves como con más tranquila. Es decir, ya no estás metido en el problema, sino que al alejarte un poquito, tienes como más capacidad de recursos para poder llevar esa situación. Sobre todo es un potente ansiolítico. Y entonces, si uno está más tranquilo, es capaz también de recibir las cosas, de encontrar la solución mucho más fácil.
Jo no sé si el Jordi i la Núria han quedat una mica com bocabadats davant d'això, perquè potser no esperaven que aniríem a tocar el tema des d'aquesta vessant tan fisiològica.
Jo voldria preguntar-li a la doctora a quines edats és recomanable aquesta tècnica, perquè si bé és cert, sí que ens han dit moltes vegades que quan es perden certes funcions durant la infància i posteriorment a l'adolescència, a vegades el cos, les funcions fisiològiques del cos no tenen aquesta capacitat de recuperar-se i de restablir-se com sí en edats primerenques.
Mira, yo primeramente tengo que decirte que el cuerpo tiene la capacidad de recuperarse en todo momento.
Uh-huh. ¿Vale? Plasticidad esto, del cervell.
Sí, esto era una teoría antigua y yo creo que, o sea, si tú quieres, puedes hacerlo. Incluso ahora mismo estamos, bueno, medicina integrativa y la física cuántica, uh-huh, esto ya lo ha demostrado. O sea que la plasticidad la tienes, ¿vale?
Sí, sí.
Pero Tomatis, la puedes aplicar la técnica en cualquier edad. De hecho, nosotros aplicamos en embarazadas, pero, por ejemplo, en un niño recién nacido que, por ejemplo, ha estado en incubadora, mi hija mayor, por ejemplo, que tuvo esa situación, y fue gracias a ella que yo me introduje precisamente en la técnica Tomatis. Siempre tenemos nuestros hijos como son nuestros grandes maestros. Yo tengo dos maestras estupendas en casa. Entonces, bueno, pues ya desde ese primer momento pueden recibir la técnica. Es maravilloso, o sea, porque lo que haces es... cuanto antes empieces, mejor. Pero esto no significa que una persona de 70 años que quiera reconectar y aumentar su energía y su escucha y estar mejor, pues no le venga bien. Pues sí, también.
Per tant, el benefici serà aquest. Augmentarem l'energia, augmentarem l'escolta, la capacitat de no inmiscuir-nos tant en els problemes, sinó posar una mica com de separació davant del que
sí,
ens afecta, no?
Sí.
I tot això ho fem amb música com aquesta que sona ara mateix, ja veureu. Mozart. Utilitzeu la música de Mozart per restablir aquestes deficiències de l'oïda, però no tal com l'estem escoltant ara.
No. La utilizamos filtrada, también gregoriano, a veces la voz de la madre.
Ara en parlarem de com treballa Tomatis per restablir aquesta audició interna, aquesta oïda interna. En tot cas, ara deixem-nos delectar una mica, per disfrutar una mica de la música de Mozart i tot seguit continuem el de cap i de nou, avui parlant de l'escolta i coneixent el mètode Tomatis amb la doctora Maria Pérez, amb la senyora Marucci Díaz, amb el Jordi Casado i la Núria Benedito.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui, al de cap i de nou, parlem de l'escolta. Com preparar l'oïda per escoltar d'una manera que millori les nostres relacions i la nostra vida. Estem parlant amb la amb Maruchi Díaz, infermera de neurocirurgia, i amb la doctora Maria Pérez, metgessa, totes dues formades en el mètode Tomatis. Anem a veure ara doncs, com aquestes dificultats auditives més internes que podem tenir, que moltes vegades fins i tot ens poden semblar imperceptibles, però que ens ocasionen totes aquestes dificultats que dèiem, veiem com amb el mètode Tomatis es poden restaurar.
De cap i de nou, el com.
I dèiem fa un moment que es fa amb música de Mozart, amb gregorià, però de quina manera?
Sí. Bien, pues a través de un aparato electrónico, que es el oído electrónico, diseñado por el doctor Tomatis, con unas básculas, con unos canales, hace de amplificador de la música, hace de amplificador de la música y de filtro. Ponemos la música, en este caso Mozart o gregoriano sobre todo, y tal y como ha dicho también María, unas veces la voz de la madre, cuando es necesario, y el oído electrónico va filtrando la música en las frecuencias que queremos restaurar, porque de hecho lo que estamos haciendo es una rehabilitación de ese aparato de acomodación, tal y como ha nombrado María, que son los tres huesecillos con los músculos que le son propios, el músculo del martillo, y lo que estamos trabajando es la primera entrada en el oído medio, el aparato de acomodación, el que es el responsable de la atención, de la escucha.
Per tant, una persona, quan fa una teràpia amb Tomatis, escolta música de Mozart, però no la sent com la sentíem ara nosaltres, sinó que, el que vostè comentava, que es potencien d'alguna manera algunes freqüències. Claro. I llavors, si ho sentíssim ara així, què notaríem? En principi, que seria una música com sona, distorsionada?
Sí, claro. Se van a trabajar justamente en las frecuencias que están disminuidas, digamos, de esta manera. No están amputadas, en eso no nos toca a nosotros trabajar en absoluto. Disminuida. Hemos de dar habilidades, prestaciones a ese sistema, dijéramos, ¿no? Entonces, además, lógicamente, el trabajo nuestro es primero puerta de entrada, la acomodación, pero nuestro trabajo es donde va a llegar el nervio auditivo y el nervio vestibular, tal y como ha dicho María, que es al cerebro, donde va a descodificar el sonido. Uh-huh. Y evidentemente, en ese recorrido, primero lóbulos occipitales, tal y como hablaba María, luego el cerebro emocional y luego en el córtex, donde se analiza, se descodifica el sonido.
Per tant, es fa tot aquest treball, que repeteixo, és més fisiològic, tot
fisiològic
això.
Fisiològic i neurològic.
Per què Mozart? Per què gregorià? Per què la veu de la mare?
Sí.
I per què no Schubert o Beethoven?
El doctor Tomatis, a lo largo de sus 50 años de investigaciones, es verdad que fue eligiendo diferentes músicas. Y al final de sus días se acabó, ¿verdad? Alumnos antiguos utilizaban otras músicas, pero con Mozart. Y además ciertos conciertos de cuerda de Mozart en su etapa más joven, no en las últimas etapas, y el gregoriano de la abadía de Solesmes. Claro está, por su gran riqueza en armónicos, tanto del uno como del otro. La música de Mozart tiene un ritmo neurológico, ese es un motivo, y el gregoriano es fisiológico, respiratorio, lleva el mismo ritmo
que
tot el sistema vegetatiu, cardiorrespiratori.
Això vol dir que si nosaltres ens posem música de Mozart a casa o tal com l'escoltàvem ara, també produeix aquest efecte o no té res a veure?
Hombre, algo te influye, evidentemente. Si tienes buena capacidad de escucha, lo vas a recibir igual. Pero
La música siempre nos produce un efecto. De hecho, estamos escuchando y el cuerpo se mueve y te produce una emoción y una actitud, ¿no? Lo que pasa que va a depender de la capacidad de escucha. Es decir, si tienes más escucha o mejor escucha, la vas a recibir mejor. Vas a ser capaz de analizar más cantidad de frecuencias. Si tienes una escucha más pequeña, no podrás hacer el análisis completo de todo lo que tú, de lo que en teoría sale, ¿no? O Mozart, creo.
Quan anem fent aquesta teràpia, quantes sessions, per exemple, es fa una teràpia tomatís?
Sí. Bueno, hay que tener en cuenta, como siempre, ¿no?, que no hay una técnica o terapia para cada trastorno, sino lo que necesita cada persona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer un terapeuta, evidentemente, es recibir a esa persona y en función de sus necesidades vamos a través de una herramienta de trabajo nuestra, que es un test de escucha, que no tiene nada que ver con un test auditivo, vamos a decidir qué tipo de sesiones tiene de tratamiento a realizar. Sí que, lógicamente, lo que nosotros estamos haciendo cuando hacemos la terapia es preparar el órgano sensorial. Preparar es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Y después, en el caso del niño, si viene con una dificultad de lectoescritura, como ha dicho María, o dificultades de aprendizaje,
doncs ha de treballar.
Evidentemente, sí, evidentemente. Sí, sí, sí. Lo que tenemos que hacer es...
Pues el que fa la tècnica tomatís pròpiament, o l'oïda electrònica pròpiament, és treballar la part, preparar la part fisiològica i neurològica.
Sí, sobre todo entendiendo que lo que tenemos que dejar preparado es todo el terreno por donde va a circular el sonido. Eso es lo importante. Y claro, no nos podemos ir a poner una etiqueta a un niño porque tiene un problema de una patología a nivel cerebral, si antes no hemos mirado cómo el sistema auditivo, desde el pabellón auricular hasta el final, va llevando bien su recorrido.
No, esto es muy interesante lo que ha dicho Marucci, porque realmente prepara y facilita que luego otras terapias, por ejemplo, como los foniatras, los logopedas, o psicólogos, ¿no?, otros profesionales que la persona pueda necesitar, el trabajo sea mucho más fácil y más rápido.
Hem sortit avui al carrer a preguntar en concret què podem fer per tenir una bona capacitat d'escolta. Evidentment, les persones a les que l'han preguntat ho han entès d'una manera més general, més global, no tan potser fisiològic com estem referint-nos avui parlant del mètode tomatís, però anem a veure també si d'alguna manera els consells que ha donat la gent poden ser vàlids.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
¿Qué cree usted que se puede hacer para tener una buena capacidad de escuchar?
La gente no escuchamos hoy en día, eso es lo que creo yo. No escuchamos, vamos cada uno a lo nuestro y no sabemos escuchar.
Es primero relajarse, no tener muchas cosas en la cabeza, porque si tienes muchas cosas en la cabeza, mientras haces que escuchas o lo finges, estás pensando en lo tuyo. Y entonces, si tú aprendes a escuchar, vas a conseguir que los otros te escuchen a ti. Es recíproco.
¿Tú sabes lo que dijo un sabio griego? Que Dios nos había dado una boca para hablar y dos orejas para escuchar. O sea, que con esto está resumido.
Concentració, amb la pregunta que et fan, suposo. Vull dir, una d'estar centrat i saber escoltar.
Primero atender lo que te dicen y luego después, pues, reaccionar como se debe, no reaccionar de mala manera.
Això és el que ens deien del carrer. Algun comentari?
Mira, me parece precioso porque realmente para escuchar se necesita silencio. Y yo creo que esto es algo que han entendido maravillosamente. Luego han dicho lo de la concentración, es verdad que es importante. Y luego esto, ¿no? Tú escuchas y reaccionar adecuadamente, ¿no? Pero esto te lo permite el silencio, que es justamente para llegar a la escucha interna necesitas un silencio. Me ha parecido precioso y qué bonito que bien han entendido.
Això és el que ens han dit des de Sant Andreu, des del barri de Sant Andreu de Barcelona. I ara, després de sentir el contacte del programa, continuem escoltant a veure què ens afegeix a tot això que estem dient avui la Núria Benedito.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Sí. Núria, què diu una doctora en psicologia sobre tot això que estem dient avui? O, en tot cas, des de la part que treballeu els psicòlegs, què podem fer per escoltar millor? Si un cop tenim ja tota aquesta part fisiològica més preparada, un cop hem treballat aquesta part física, què podem fer des d'una part més més psicològica, més cognitiva, potser depenent o depenent del model psicològic que un treballi, no?
Sí, l'escolta és fonamental. És fonamental per sentir-nos connectats amb l'altra persona amb la qual estem parlant. Llavors, com deien molt bé les persones del carrer, no? Doncs tenim diferents nivells d'escolta. Podríem discernir entre quatre nivells, i seria el nivell superficial, és aquell nivell en el que una persona fa la impressió que escolta, però en realitat per dintre doncs, està sentint aquells pensaments que té o aquelles situacions a resoldre
lloc,
i l'atenció
no?
està en un altre lloc. És aquesta part més superficial. Llavors tindríem una altra escolta, ja de, diguéssim, anant de lo superficial a la part profunda, tindríem la participativa. Que la participativa seria que jo escolto, parlo, vaig pensant, participo en allò que m'estan
una mica
dient.
Estic una mica per allò.
Sí. Uh-huh. En el tercer nivell, quan ja tindríem una escolta atenta, una escolta que jo estic molt enfocat en el que tu m'estàs dient i estic atent, ja, atent a les paraules que utilitzes, atent al to, atent al que m'estàs transmetent. I finalment arribaríem a l'escolta completa, que és quan jo ja estic més enfocat en tu que en mi. Aquí és quan estem parlant d'una escolta completa. Jo ja no sento els meus pensaments, jo ja no sento qui sóc, sinó que estic totalment enfocada en les teves paraules, en el que tu estàs sentint, en el teu discurs, en allò que tu sents. Aquesta seria una escolta totalment completa. I aquí jo podria donar quatre estratègies per fer aquesta escolta i que s'aproximi més, per com podem passar doncs, de la superficial
a la profunda. Algunes estratègies per treballar a nivell més psicològic aquesta escolta perquè passi de superficial cap a aquesta profunditat, cap a aquesta escolta completa.
El primer és tenir en compte que sempre la part més important de la informació que ens estan dient és el final, no és el principi.
Ah, carai.
Les persones acostumem a començar amb un discurs, amb una informació, i el més important d'allò que ens estan dient, ens ho estan dient al final. Per això és tan important, quan volem escoltar d'una manera completa, no interrompre. I, a més, no tampoc està pensant en altres coses, sinó està atent en el que ens està dient i esperar que l'altre acabi.
D'alguna manera, tot allò que diem té un sentit o una direcció. Té una direcció, per tant, vol dir que va a parar a algun lloc. Per tant, té lògica el que dius en aquest sentit, no? De que al final és on es completa la informació que vol donar la persona.
Resta.
No?
Moltes vegades les persones a les quals estem escoltant, les persones que estan parlant, en aquest cas, ens estan explicant una qüestió i mentre elles mateixes estan explicant-ho, elles mateixes també ho van entenent. Van entenent allò que està passant i van arribant a unes conclusions i fins i tot si deixem aquest espai per escoltar i que l'altra persona s'expressi, acabarà traient les seves pròpies conclusions. Llavors, l'objectiu per anar arribant en aquesta escolta més completa és primer, en un primer moment, deixar que parli a l'altre. I llavors fer les següents accions. En un cas, per exemple, podem fer clarificar. És a dir, si la persona ens està explicant una cosa i nosaltres no l'acabem d'entendre, volem fer aquesta escolta profunda i veiem que ens comencen a venir altres pensaments de què voldrà dir amb això o què m'està explicant. Llavors, doncs, en comptes de seguir amb aquests pensaments, sinó parar un moment i dir ai, això que m'estàs explicant m'ho pots explicar d'una altra manera que no ho acabo d'entendre. I això ens permet tornar a entrar en el discurs de l'altra persona, entrar profundament, que la comunicació sigui completa.
O sigui, demanar-li algun aclariment, alguna ampliació d'alguna part del que ens ha comentat.
Sí, exacte. Ens diu, això al final no va anar bé. I quan dius que no va anar bé, a què et refereixes? Em pots explicar d'una altra manera què és el que va passar? I llavors l'altra persona també s'està revelant i deixem aquest espai de... I mentre nosaltres seguim en aquesta escolta profunda i completa que ens està dient.
Aquesta és una de les tècniques que podem utilitzar. Una altra
clarificar.
Tècnica.
Una altra tècnica és parafrasejar, que és a dir, repetir, però amb unes altres paraules. És a dir, si entès bé, doncs, tal, 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 no? La persona ens diria...
Amb les nostres paraules, no?
Amb les nostres paraules, fer aquesta espècie d'aclariment.
Un exemple, com podria ser això?
Doncs si la persona ens està dient, doncs mira, vaig anar a fer aquesta visita a aquest metge o en una situació que sigui, no? Posem en el cas, vaig fer aquesta metge i em va dir, doncs, que aquest sistema que podia utilitzar em podia ser beneficiós i que... Ah, o sigui, que et va dir que et podia ajudar en el vostre cas, podria ser una bona estratègia per al moment en el que esteu. És a dir, diem altres paraules...
El mateix que ens ha dit la
persona.
I què guanyem amb això?
Guanyem comprendre. Per una banda, comprendre si allò que nosaltres hem entès realment és el que ens està transmetent l'altra persona. I si no, llavors és el moment en què l'altra persona té la possibilitat de dir no, no exactament volia dir això, sinó de rectificar, de
moltes
dir...
Moltes vegades el que fem és afegir una informació nova, no? És que jo... Ah, doncs això que dius jo no sé quantos, sí, no? I aquí el que ens estàs convidant a fer és dir no, no, vull aclarir això, ens deies primer, clarificar...
Clarificar.
I, o una altra opció que tenim és dir-ho amb altres paraules per reafirmar i acabar d'entrar en que estem entenent, estem parlant del mateix, d'alguna manera,
sí,
no?
Quantes vegades ens perdem en converses precisament per això, perquè volem aportar una cosa, volem aportar una altra, i quantes vegades, a vegades, hem entès una cosa i l'interlocutor no ens volia transmetre allò, sinó que simplement amb els nostres pensaments hem entès altres coses. Per això és tan important clarificar, parafrasejar...
I què més tindríem?
Resumir. També és molt interessant resumir. És a dir, donar els titulars d'allò que ha dit la persona. Ah, per tant... Vas anar en aquest...
Com m'agrada això a mi, eh? Com m'agrada resumir.
Exacte, com fas molt bé
com el Jordi
al
final
després
del programa.
De cada un dels programes, amb aquella informació més rellevant, més novedosa, més que volem destacar. Doncs volem seguir parlant, potser, o volem que ens segueixi explicant sobre un determinat tema, resumim i donem els titulars, de dir, ah, per tant, vas fer aquesta visita amb aquest nou professional. I llavors la persona també segueix explicant-nos i nosaltres podem seguir amb aquesta... amb aquesta escolta completa. També podem repetir, similar a resumir, repetir l'última paraula que ens han comentat, no? L'última frase que ha dit la persona, quan la persona es queda ja en silenci, però encara pensativa, que encara hi ha més informació que pot sortir d'ell o d'ella, podem repetir l'última frase.
Mentre s'ho acaba de rumiar d'alguna manera, no?
Sí. I això, per una banda, produeix dues sensacions. Una, que la persona que està parlant percep que tu estàs escoltant completament allò que diu, que tu valores allò que està dient i que estàs atent, perquè acabes de repetir la mateixa frase, i, en contra del que pugui pensar, la persona que estava parlant no ho rep com que li estàs repetint la frase, sinó que ho rep com una invitació per seguir parlant. És a dir, si nosaltres diem, doncs al final doncs la festa va ser un èxit, i vam venir tantes persones, i vam fer això, i vam decidir que en una altra ocasió faríem una altra trobada. Ah, una altra... I llavors nosaltres podem dir, ah, una altra trobada. I aquesta manera de repetir convida a la persona que estava parlant a dir, sí, una altra trobada, i afegir aquella informació que ha quedat en el tinter i que volia expressar. És la manera també de que surti tota aquella informació. I finalment també tenim...
Vinga, l'última estratègia.
La possibilitat de demanar un exemple. A vegades la persona està explicant-nos una determinada informació, ens està donant una informació, ens està explicant una situació, i nosaltres més o menys l'entenem, però no acabem de saber si allò que estem entenent és el que realment està succeint. Llavors també podem demanar un exemple. Diem, pots posar un exemple de què és el que va passar, o en altres situacions que et succeeix aquest pensament o aquest sentiment.
De fet, totes les estratègies que ens estàs plantejant, jo, mentre les anaves explicant, anava imaginant que realment la nostra atenció estava posada absolutament amb allò que ens està explicant aquesta persona, en lloc de fer el que fem moltes vegades, que és
doncs jo.
I començar a obrir finestretes cap a coses que surten del que ens està explicant aquella persona. No? Per tant, en definitiva, escoltar va cap aquí, cap a aquesta escolta de l'altre, de posar tota l'atenció, tot l'interès en allò que està compartint amb nosaltres.
Exacte.
No?
I no donar solucions. Aquesta també...
és una altra.
Aquesta és una altra que fem, també.
No cal.
Que és
no
molt
cal,
tentatiu.
No cal de donar solucions. Anem ja arribant cap al final del nostre programa, publicitat, i el Jordi també ens afegeix cullerada a tot això que estem parlant avui.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Els coachs sou persones que sabeu escoltar, també, no? En tot cas, no hauríeu de saber, si no, no?
És una habilitat del nostre treball. No vull començar, Oriol, sense dir-te que hem de demanar, no sé aquí, un certificat, ni que sigui d'assistència, en aprenentatges en neurologia, en aprenentatges en biologia, de tots els convidats, la Maria, la Maruxa, el que ens estan dient, perquè, a part, és molt didàctic, eh? Ho entenem. Aquests viatges per la oïda, sembla que hem navegat.
A fer un petit esdosi.
Exacte.
Anem a poc a poc.
Anem miqueta en miqueta,
anem formant-nos. Anem formant-nos programa rere programa.
I tant.
I així, així estem a punt de fer-ne 300, eh? Aviat els farem. Vinga.
Bueno, ho celebrarem. Agafo també la reflexió que ens ha donat des de Sant Andreu un senyor. Justament volia començar-vos... Ja sabeu que en el món del creixement utilitzem també reflexions de gent que durant... Bueno, en el segle que ha viscut, ens ha ofert alguna coseta, alguna reflexió. I és ben certa, jo volia començar amb la mateixa que ens ha dit el senyor. Com és que gaudint d'una boca i de dues orelles, xerrem el doble del que escoltem? És aquest punt de partida que a vegades sembla que fins i tot ho entén millor la gent, perquè és un element molt visual de dir, ostres, és curiós, eh? Clar, qualsevol persona balla, no?, amb l'escolta i el xerrar. Són dues tendències que compaginem. El nostre treball, el d'acompanyants, hem d'aprendre, sobretot, dues coses. Escoltar sense jutjar, que això li va bé a qualsevol persona, i per escoltar sense jutjar entendrem, doncs jo faria, és aquesta donar ja l'opinió. O en el teu cas, no, no jutgem, això és una habilitat molt bona que tenen moltes professions que hem de desenvolupar, i l'altre, escoltar des del que l'altre sent, des de l'experiència que viu l'altre, i no ràpidament, ui, el queixal, el mal de queixals, mira, et passarà això? No. Hem d'intentar no entrar, no invadir, sinó saber aprendre a escoltar. Llavors, què us proposo jo? Us convido a que visqueu aquest tipus d'escolta, o que ens adentrem a 5 tipus d'escolta.
Vinga.
La primera, escoltar música. Aquesta t'agradarà moltíssim. Home. A tu també, i a moltíssima gent.
Molt bé.
Però... No
en aquest cas no distorsionar, no, per això música tal qual. Sí. No estem parlant, no estem parlant de...
Fins i tot anem un pas més, no la lletra, sinó escoltar la música, allò que et fa sentir a tu. Uh-huh. Ja no tant posar l'atenció en la lletra, sinó doncs, músiques acústiques, músiques com orquestres
o
també.
Música instrumental, sense text, exacte, que no hi ha un missatge explícit.
Molt bé, que
no?
Cadascú intenti sentir aquesta escolta seva. Uh-huh. Un altre, que l'hem dit, escoltar el silenci, que n'és difícil d'aprendre, però es pot fer. M'agrada una...
Hem parlat en diferents ocasions de meditació, d'espiritualitat i l'escolta del silenci.
La Maria en un moment ha dit venimos para trabajarnos, totalment d'acord.
Totalment
seria una essència de l'acompanyant.
Podem apuntar a les frases del programa, exacte, aquesta.
Una altra, escoltar el so de la teva ciutat, del teu entorn, del teu barri, de la natura, si estàs al bosc. Saber escoltar.
Posar atenció en aquell so que ens arriba.
Sí, aquells sons que ens arriba. És per anar practicant també una escolta activa. Un altre, fixa't, molt més a prop, no cal passejar. Escolta la teva casa. Hi ha silenci? Hi ha soroll? Quin tipus de clima s'està succeint en aquesta escolta?
Una estoneta de tancar els ulls i senzillament observar sense judici, sense com ens deies.
Molt bé, Oriol. I l'última, no podem oblidar, escoltar el nostre cos. I de vegades hi ha una petita observació, que jo crec que potser estem d'acord, escoltar el nostre cos a través dels dolors que sentim. Mm-hmm. Tenim zones de vegades del cos que estan més carregades, on ens fan més mal... Aprendre també a tenir aquesta escolta.
Estem parlant d'una escolta més sensitiva, més de sensacions corporals.
I llavors esperem, no?, que una boca i dues orelles acaben aprenent a ballar a un ritme on l'escolta activa i sensible cap a l'altra guanyi terreny a la paraula.
T'has deixat una cosa, eh? Escoltar la ràdio.
Escoltar la ràdio.
Escoltar la ràdio.
Això ja ho dono jo.
Això ho dones per fet. Molt bé, doncs molt bé. Amb això arribem ja al final del programa. Teníem una bateria de preguntes encara per ampliar i per saber més coses sobre tot això que hem parlat avui, però bé, el temps és el temps, en tot cas un altre dia podem continuar. Anem a veure si responem la pregunta que avui plantejàvem, com preparar l'oïda per escoltar d'una manera que millori les nostres relacions i la nostra vida.
Ei, hola, m'escoltes? Captes la meva freqüència? Si no és així, pots anar molt més enllà. Canvis anímics, en la postura corporal, en definitiva, aprendre a escoltar des de l'atenció, des de la voluntat. Ara m'estàs dient que m'he de revisar l'oïda? Què hi perds? Només veig els guanys, les possibilitats per créixer. L'oïda no només serveix per captar sons, sinó per escoltar i saber analitzar bé. Guanyar en vida psicoemocional, aprendre una vida amb una escolta activa, atenta, plena, en pau, ens pot fer guanyar una maduresa, un creixement més gran de la nostra vida tranquil·la. Connecta't amb tu mateix, autoescolta't i escolta l'univers que hi ha en els altres.
Moltes gràcies, Jordi. Molt bé, escoltem, Oriol. Escoltem. Avui hem parlat d'aquesta escolta més fisiològica, per un costat. Parlàvem ara també de consells per escoltar o posar l'atenció en aquestes relacions. No sé si senyora Maruchi Díaz o la doctora, si ens volen donar alguna pàgina web on algú que vulgui saber més coses sobre el mètode Tomatis, que avui vostès ens compartien amb nosaltres, doncs on te podrien adreçar-se? Una web, per exemple?
La web de l'Associació Espanyola d'Alumnos del Dr. Tomatis, altomtomatis.es.
altomtomatis.es. Aquesta seria una web on podeu trobar més informació sobre el que hem parlat avui. Doncs moltes gràcies, senyora doctora Maria Pérez, professora del mètode Tomatis a Espanya, també la senyora Maruchi Díaz, infermera en neurocirurgia i també professora de Tomatis i terapeuta de Tomatis. Moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta tècnica.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Jordi. Gràcies, Núria Benedito. Gràcies, Jordi Carretero. I gràcies a tots els que ens heu escoltat. Fins al proper programa, que tornarem a ser aquí, de cap i de nou.